Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Associació de Propietaris i Veïns de les Planes, l'Associació de Veïns de Can Cortés i la de Can Borrull han dimitit en bloc de les vicepresidències del Consell de Barri de les Planes per denunciar la manca d'inversions i d'atenció institucional. Les entitats han enviat aquest dilluns un comunicat a l'alcalde, Josep Maria Vallès, i a la presidenta del Consell de Barri, Núria Fernández, on els han comunicat que pleguen de l'òrgan participatiu davant l'abandonament total del govern a la nostra crida per un compromís públic d'inversions, han dit. Les entitats reclamen al govern municipal que el barri rebi una part justa del pressupost ordinari i adverteixen que no assistiran a nous consells fins que no es concretin compromisos reals. L'Agència Catalana de Consum recorda quins són els drets dels ciutadans davant les afectacions que poden haver causat l'apagada general de llum. Des de 12:45 del migdia de dilluns fins passades la mitjanit, en alguns indrets del territori, el tall de subministrament elèctric va poder causar danys als béns com electrodomèstics o cancel·lacions i retards en transports, com bitllets d'avió o tren. El tall de subministrament telefònic també es pot reclamar. Sant Cugat es convertirà el cap de setmana del 9 al 11 de maig en un gran espai de fires amb motiu de la Diada de Sant Ponç, que combinarà tradició, consum responsable i promoció de productes locals i artesanals. Aquell cap de setmana la ciutat acollirà d'una banda la primera fira del Raig a la plaça de Barcelona i de l'altra la Fira de Sant Ponç i la Fira del Comerç Just i Solidari a la plaça d'Octavià. L'avinguda Rius i Taulet, entre l'avinguda Graells i el carrer Granollers, continuarà tallada al trànsit fins a la primera o la segona setmana de maig, segons fonts municipals. Els treballs que van arrencar el 31 de març es van iniciar per reparar uns flonjalls, és a dir, zones deteriorades del paviment a causa de l'acció de l'aigua. Durant les obres es va descobrir una important fuita d'aigua en una vorera que negava la calçada en un dels punts afectats. Després de la reparació, cal esperar que el terreny s'assequi completament abans d'iniciar les tasques de pavimentació. Les afectacions del servei de bus interurbà, mentre duri el tall de trànsit, serà que tots aquells busos que circulen per aquest tram de Rius i Taulet, concretament són les línies B7 i B8, es desviaran per l'avinguda Graells en sentit Rubí i pel carrer de Manel Ferrés en sentit al centre de la ciutat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bé, doncs ara continuem el Faves Comptades parlant d'economia. Ja sabeu que un cop al mes ens visita la Cuca Fernández amb la secció Sant Cugat Emprèn, que en la seva última visita doncs, ens va portar l'Ivan Corretja. Vam parlar sobre l'impacte de l'emprenedoria en el món de l'esport i de com la mentalitat és clau per als negocis, per a la, igual també per la competició. Avui continuem explorant aquesta connexió i ho fem amb un nou convidat conegut dins del món de l'esport local, ja sabeu, Albert Casorran, fundador de Atempo Psicologia, i ens aportarà doncs, una visió centrada en el desenvolupament mental i emocional com a eina fonamental per a l'èxit esportiu i professional. Cuca Fernández, què tal?
Molt bon dia.
Com
aquí
estàs?
Estem presentant a una persona que és molt coneguda per molts de vosaltres, com has dit.
En el món de l'esport local, Albert Casorran...
El tenim molt controlat.
Sí, senyora.
Doncs ell és fundador d'Atempo Psicologia, on ha dedicat la seva carrera a potenciar el rendiment mental d'esportistes, oferint eines per afrontar la pressió, gestionar les emocions i aconseguir el màxim potencial tant a dins com a fora de la competició. Amb anys d'experiència, treballant amb esportistes d'èlit, Casorran ha observat la necessitat d'integrar tecnologia en el desenvolupament psicològic esportiu.
Uh-huh.
Benvingut.
Bon dia, Albert.
Què tal?
T'hem presentat bé, no?
Sí, sempre s'han presentat.
Bueno, podries afegir, sí. Podries afegir més coses, però...
No, però està,
sí,
està
perquè bé. És jove, però té una trajectòria bastant intensa a la ciutat. Què et va portar a especialitzar-te en psicologia esportiva?
Hi ha una història, com totes aquestes, que poden ser una introducció a un llibre una miqueta peliculera, jo em vaig quedar sense feina, jo vaig acabar la llicenciatura en pedagogia, vaig entrar al món de l'empresa com a responsable de recursos humans, em vaig trencar els creuats, el manís, em vaig fer una triada jugant a rugby i em vaig quedar al carrer. I arrel d'aquí vaig començar en aquell procés de recerca personal, vaig trobar que la psicologia, que sempre havia sigut la meva gran passió amb l'esport, en aquell moment el rugby, era una bona connexió. Llavors aquest va ser una mica l'impuls que em va donar. I després el poder dedicar-me precisament a aquestes dues passions, que psicologia ajuda la gent en el món esportiu.
I què t'ha ensenyat la teva experiència com a psicòleg esportiu que ara apliques com a emprenedor?
Podem entrar en tots els tòpics de l'esport, eh? Però principalment, òbviament, la capacitat de... Jo principalment he treballat amb equip, sempre m'he dedicat molt a esports d'equip, que ara amb els anys i amb l'experiència recorregut vas tocant tot i toco molt més individual, però tot i això, com a psicòleg esportiu aprens a formar part d'un equip, a integrar-te en aquest i a aportar una miqueta la teva experiència i els teus coneixements per fer bo a l'objectiu comú. Després el treball constant, el sacrifici, algo que no siguis tan bo però que té molta relació amb l'emprenedoria és el no hi ha horaris. Quan et dediques a l'esport no tens horaris o els horaris que tens segurament són incompatibles amb els de la gent que es dedica a altres feines, entre cometes, més normals. Però això d'això, a dedicar-te molta passió a fer sense esperar res a canvi, a treballar sobre el procés, no només amb el resultat, i a gaudir molt del que faig. Jo tinc aquesta sort i crec que és algo molt comú amb els esports, que la gent li agrada el que fa, que gaudeix, que ho fa per algo més enllà que el resultat immediat, i això potser és un dels aprenentatges que m'emporto.
Parlem de passió, no?
Jo sempre, sí, totalment. I és una gran sort, perquè, òbviament, ara ja fa uns anys que sí que entrem en el món de l'emprenedoria, que vaig constituir la meva pròpia empresa, que, òbviament, hi ha unes finalitats més financeres, més econòmiques, més de lucrar-te, òbviament, perquè tothom vol viure d'alguna cosa i vol viure bé, però el meu és passió i jo tinc claríssim que faig alguna cosa que m'agrada molt i que la part econòmica, tot i que és molt important, és secundària, i per sort, perquè si no crec que viuria menys feliç o més amargat, i amb això sí que és algo bàsic i que molta gent no entén. Els meus amics ho han entès, però els hi ha costat, la meva parella se n'ha donat suport, però també li costa, la meva família per descomptar, perquè ho hem compartit, però és algo que no és fàcil de trobar i de que la gent ho entengui.
La teva passió ja fa un temps, com comentaves, que s'estava coent, que s'estava fent, però a tempo, des de quan està funcionant com a empresa?
A tempo, just avui fa una setmana que fèiem 4 anys, com a tempo en si. Abans havia tingut altres evolucions, altres noms que van acabar portant el concepte a tempo. Jo fa 11 o 12 anys que em dedico al món com a autònom, però et dic, a tempo el creem fa 4 anys a través d'anar detectant i absorbint necessitats que ens generava l'entorn. Dins de la pedagogia i la psicologia esportiva, que eren els meus dos àmbits, vam anar creixent. En anar creixent vaig anar ampliant equip i en anar ampliant equip ens vam anar trobant amb necessitats. Hòstia, un esportista o un nen, una nena que ens venia més amb necessitats pedagògiques perquè trobàvem que tenia necessitats clíniques. Llavors vam ampliar l'equip cap a la part clínica, el vam dotar d'aquesta estructura que llavors ens va permetre fer un triangle on nosaltres treballem molt, que és aprenentatge, creixement i benestar, no? Que és la pedagogia, creixement, que és pedagogia, rendiment, que és esport, i benestar, que és salut, és clínica, i una miqueta la necessitat de l'entorn i el anar tocant pals i veure que podíem anar arribant a més llocs i volíem arribar a més llocs amb aquesta visió 360 és el que ens va portar a crear tempo com a estructura ja més àmplia.
Parla en plural. I abans ha fet referència a l'equip. Per tant, t'hem de preguntar per qui conforma aquest equip de Tempo. O quins professionals formen
sí,
a Tempo?
Bueno, ara l'equip som 8. Jo, en el moment en què ja les meves hores van deixar de poder arribar tot on volia arribar, ja vaig ampliar equip, vaig començar a introduir professionals de la pedagogia, de la psicologia esportiva, de la psicologia clínica, i amb ells sempre he anat fent recorregut. Ara, com et dic, som 8, tenim 4 en psicologia esportiva, 2 en psicologia clínica i 2 en pedagogia. També col·laborem amb diverses universitats com a centre de pràctiques en psicologia esportiva, en psicopedagogia, i ara obrirem en psicologia clínica. Fa també un temps que em vaig associar també amb una persona que va començar a mentoritzar-me en el món de l'empresa i també va formar part del meu equip. I al final tothom que creix en mi els impliquem, potser la idea, les factures les pago jo, però a tempos gràcies a que hem pogut anar creixent i aquell equip que hi forma part. Si no, seria sent Albert Casorran, fent moltes coses, treballant amb el món de l'esport, tocant molts pals, però no arribant a l'oportunitat que m'està oferint a Tempo.
La visió de futur sempre és important en l'emprenedoria. Hi ha cabuda per la innovació en a Tempo?
Sí, 100%. De fet, des de que vam entrar, que crec que estem innovant, dic crec perquè en uns inicis tot el projecte nou crec que comença una mica des de la ignorància o inconsciència. Tu vas fent i de cop te n'adones que estàs fent alguna cosa, dius, vale, estic innovant, o estic en el nostre cap digitalitzant processos, o estem creixent cap a una altra línia, o estem creant una metodologia. Però en el meu cas ha sigut molt anant fent pas a pas. Jo sempre explico que ho he fet potser d'una forma una mica típica, no he creat un producte, una metodologia, un servei, i a partir d'aquí l'he començat a vendre, a comercialitzar, i he anat estructurant-lo, sinó jo he anat entrenant al món, he anat cobrint necessitats que m'he anat trobant, i arrel de trobar-me amb un ampli ventall d'oportunitats i de feina, anem a estructurar això, jo he fet com l'embut al revés, he creat a Tempo i he creat l'empresa. Però sí, hi ha espai, i nosaltres al principi hem protocolitzat molts processos, intentant d'optimitzar aquests processos, la nostra metodologia ara l'estem estructurant, l'estem escrivint perquè sigui una miqueta més referencial, però sempre ha sigut una mica innovadora, nosaltres creem un espai 360 amb la gent que treballa amb nosaltres, contactem amb el seu entorn familiar, amb les escoles, amb els seus equips tècnics, quan ens arriba algú a treballar amb nosaltres com a professionals, és a dir, fugim una miqueta d'aquell espai individual quan ve la persona a consulta, a fer teràpia i ja està, si no ens sortim d'aquí, impliquem a tot el seu entorn, ens impliquem de diferents formes, òbviament, i dins d'aquesta innovació nosaltres ara estem creant aquest producte tecnològic, és una eina digital a través d'una app que ens permet impactar amb tot el que és salut mental en l'àmbit de l'esport.
I quins són els pròxims passos per portar endavant aquest projecte?
Principalment aconseguir financiació.
Important.
Sí. Sí, important però no imprescindible. Te n'adones que vas avançant amb el temps i no és imprescindible. Per què no és imprescindible? Perquè si tu esperes tindre algú perfecte, ideal i idoni, t'encallaràs. Si vas avançant i vas creant producte, vas contactant amb gent, vas explicant, vas venent, vas oferint, tot va creixent. Però, òbviament, amb financiació, que no és d'ara mateix aquest segon trimestre, l'objectiu és obrir una ronda de finançació de Friends, Fools and Family, entre 75.000 i 150.000 euros a aquesta primera ronda, amb l'oportunitat després fer un per dos amb una ENISA o amb un altre tipus de financiació. Aquests són els principals passos, perquè amb això el que sí que podem fer és llavors invertir sobretot en tecnologia, poder tindre un CTO o algun desenvolupador potent que ens creï el que nosaltres segurament ja tenim el primer MVP de l'eina, però que ens el desenvolupi de forma potent per sortir al mercat de forma sòlida i creïble, i també, òbviament, per invertir en màrqueting i en ventes. Deixar també molt clar que la nostra professió ens obliga, però tenim molt, molt clar i apostem molt, que ens també d'aquesta part d'inversió podem dedicar una gran part a tot el que és treballar l'ètica i la part legal. Ja la part de la psicologia ja ho té molt en quant a la confidencialitat, etc, però si a més li poses intel·ligència artificial, li poses tecnologia, on possiblement pots tindre la sensació que perds més el contacte o el control d'aquelles dades o d'aquella relació més personal, sí que volem potenciar molt el tema d'ètica. Estem molt en contacte amb l'Observatori d'Ètica d'Intel·ligència Artificial de Catalunya i amb diferents bufets que ens assessoren en quant a nivell legal i tot això.
Que interessant aquest meló, de la intel·ligència artificial, perquè fiquem els datos i pensem que allò no va enlloc i allò treballen amb les nostres dades, o sigui que hem de tenir molta cura.
Jo ara estava pensant què pot suposar per una empresa com la vostra, que neix de l'àmbit local, crear una aplicació, innovar d'aquesta manera, és obrir una xarxa infinita.
Totalment. Després, de fet, quan comences a formular la pregunta, primer pensava que crec que un dels punts forts que tenim, o que almenys volem potenciar nosaltres amb l'eina, és que nosaltres creem aquesta aquest producte tecnològic a través del que nosaltres ja fa més de 10 anys que oferim.
Esteu tastant, diríem,
correcte,
no?
Nosaltres ja tenim l'empresa Serveis, a la Tempo, oferim serveis de psicologia esportiva, etcètera, etcètera, des de fa més de 10 anys, amb una metodologia, amb uns clients, amb un recorregut, i el que estem fent és tot això que ja portem rodat, ho estem traspassant, on la tecnologia ens permet fer-ho més escalable, en quant a model de negoci, òbviament, però també, i això és molt important, i no ho dic per dir, arribar molta més gent. Nosaltres, com a professionals, jo puc arribar a una persona en una hora, o amb un equip, amb un espai de treball, o una temporada. Amb aquesta eina tecnològica pots arribar a milers, milions de persones a tot el món i donant-li diferents tipus de serveis. I responent al segon, què pot suposar? Bueno, estem a les expectatives. Sí que, òbviament, nosaltres hem dissenyat un roadmap els següents 3 anys. Tenim capacitat i potencialitat per ampliar equip que ens permeti assumir l'hipotètic creixement que nosaltres ja estem projectant. Però, bueno, també ens permetria oferir uns recursos en aquest cas, d'acompanyament de salut mental o de benestar emocional, com li vulguis dir, principalment a l'esport, però sempre guiat sobre una base científica, sobre un mètode propi, i amb persones darrere, que també nosaltres volem tancar aquest cercle, ens permetria arribar a molta més gent, que al final no deixa de ser el nostre somni. Apartant de lo que és el model de negoci i la idea de fer-ho escalable, és poder somiar que a Tempo doni servei, ajuda, acompanyament a milers i milions de persones a tot el món, a través d'una aplicació, és genial.
Ara mateix, els serveis que oferiu a través de Tempo és a esportistes a nivell particular, a entitats, a clubs, a federacions. Qui és el vostre client?
En quant a esport, tot el que has dit, i segurament una mica més. Nosaltres tenim la branca de pedagogia, psicopedagogia, i sobretot és alumnes, infantil. Sí que col·laborem amb algunes escoles, amb diverses escoles de Sant Cugat. Col·laborem directament oferint serveis allà com a professionals externs, però internament, o ens deriven casos i coordinem amb ells. La part de psicologia clínica, tot el que seria teràpia de psicologia. I la part d'esport sí que tenim esportistes individuals, ja sigui d'esports col·lectius individuals que venen a demanar el suport d'un professional de psicologia esportiva. Equips, puntualment, però estem amb un staff tècnic d'un, per exemple, amb el júnior, estem tant amb el masculí com el femení, amb el primer equip. Estem allà, com així anecdòtic, jo personalment estic amb els Minyons de Terrassa des de fa un any i mig, ells no consideren esport, perquè els castells no consideren esport, però a mi m'apassiona, és una cosa que la coneixes molt i és molt guai. També com a club, el Sant Cugat de Futbol, per exemple, oferim, fa 5 o 6 anys que treballem amb ells, i fem formacions a entrenadors i acompanyaments a equips, però com a club. Federacions, també hem treballat amb moltes federacions. La miqueta que és el nostre target, el nostre client en quant a esport. Llavors, la nostra app busca aquest B2C i aquest B2B, no? De poder oferir un club, que els clubs, a través dels equips, puguin impactar els seus esportistes, i, òbviament, nosaltres, pues, parametritzar informes, dades, tornar unes mètriques que l'equip li permeti, li ajudi per poder impactar en el desenvolupament d'aquest, i, òbviament, també individual. Aquell esportista amateur, professional, semiprofessional, que vulgui tindre un acompanyament a diferents nivells, ja des de freemium fins a premium, que pugui també tindre aquest accés, trencant les barreres de, en molts casos, el preu, que pot suposar un terapeuta individual, el temps, també la distància. Aquestes una mica són les 3 barreres que vols tancar amb l'app, que jo, amb una subscripció de 3 euros al mes, pugui tindre accés a contingut, a recursos, etc etc. I després, si jo vull ampliar, sempre pots fer el pas a escoltar amb un professional, una persona, personal amb mi, i que sigui evolucionant amb mi.
Has parlat del Sant Cugat. És casa teva, no?
Sí, jo tinc la sort, i ho dic molt sincerament, de sentir-me a casa en molts cops d'aquest poble, ciutat de Sant Cugat.
Sí.
Jo vaig començar, en el meu moment, quan vaig fer el màster en psicologia esportiva, eren 3 anys, el meu primer any ja estava treballant amb 3 clubs. Vaig començar amb el voleibol, gràcies al Miquel Martínez, va ser el primer que va apostar amb mi. Vam començar ja amb el voleibol i amb el Rafa Ruiz, entrenador fins l'any passat del primer equip. Ha sigut casa meva, he estat 8 anys al hockey patins, ha sigut casa meva. El Sant Cugat és casa meva, perquè jo vaig ser jugador i vaig ser entrenador, i ha sigut casa meva, i on són, òbviament, el rugby, com a jugador, com a entrenador i com a moltes coses que he fet, i la veritat és que m'hi sento a casa a molts llocs, i amb això estic molt agraït.
Albert, s'està gestant. Et seguirem la pista. Volem continuar sapiguent,
Però per quan? Hem de saber aproximadament per quan teniu
aquests
idea que sortir.
Aquests processos són una mica llargs,
sí,
no?
Sí, la nostra idea és 2025, aquest segon trimestre, anar evolucionant amb el que és el primer MVP, segurament no encara sortint al mercat, però juntament amb la primera ronda, si no acabes de tancar-la, tercer, quart trimestre ja tindrà algo que es pugui validar amb el mercat, on, òbviament, aprofitarem aquests contactes amb clubs a la zona i oferir-los l'oportunitat que el desenvolupin, òbviament, com a principals potencials d'aquesta eina, però aprofitant el contacte que tenim, doncs segurament de forma gratuïta, un cost molt més baix, perquè ens permeti també validar-lo i testejar-lo, i esperem que això vagi creixent i que d'aquí un temps podem estar parlant amb els altres nivells.
Mm-hmm. Estarem pendents, no, Carles?
Oh, i tant. No, home, és que això és molt interessant,
això és molt interessant. A part, sí. Hi ha molt que comentar, perquè és com que li seguirem la pista per veure el procés i que ens expliqui com li ha anat.
I anem creixent.
I anem creixent.
En el món de l'emprenedoria.
Em quedo, Albert, que has parlat de digitalització, però de persones. No te les has oblidat.
Sempre. I crec que la IA està entrant molt fort, però la gent que sigui capaç de mantenir aquest equilibri crec que estarà un pas per endavant. I nosaltres treballem amb persones i això no ho podem oblidar.
Moltes gràcies. No vull deixar d'enviar-vos les meves recomanacions. Molt curtetes. Em dona temps?
I tant.
Si us entreu a la pàgina de Pimec, aquest mes, durant el mes de maig, tota una sèrie de cursos totalment gratuïts que crec que per qualsevol emprenedor pot ser molt, molt interessant.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, ja està.
Ho deixem aquí, molt bé. Doncs escolta, t'espero d'aquí 4 setmanetes.
Ja estic preparant la següent i, com sempre, tan interessant.
Amb més novetats, Cuca, moltíssimes gràcies. Albert, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'Arxiu Nacional de Catalunya es conserva un tresor col·lectiu de gran valor històric que cal preservar per a les generacions futures. Avui, al Faves Comptades, parlarem de com es cuida aquest patrimoni documental amb Gemma Goicoetxea, responsable de l'àrea de conservació i restauració de l'arxiu. Descobrirem en què consisteix la seva feina, quines actuacions es duen a terme i com han evolucionat els criteris de conservació al llarg del temps. En definitiva, tindrem una oportunitat per entendre millor la tasca invisible que garanteix la memòria del país. També ens acompanya, com sempre, el Miquel Pérez Latre, que és responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, amb qui coneixerem la proposta Fanàtics de la teva història. Els saludem els dos, Gemma Goicoetxea.
Bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
I Miquel Pérez, benvingut.
Bon dia.
El Miquel va treballant, El Miquel va fent mentre comencem i obrim i donem pas a la secció. Però ara ens entretindrem uns minutets amb la Gemma perquè ens expliqui de què s'encarrega precisament l'àrea de conservació i restauració de l'arxiu de la qual n'ets responsable. Costa't una miqueta més al micro.
Bon dia. Sí, l'àrea de conservació i restauració s'encarrega, com bé diu el nostre nom, de tot el que és la conservació preventiva dels nostres fons i de la restauració d'aquests fons de l'Arxiu Nacional.
I quines són les principals actuacions que feu?
Les principals actuacions de conservació seria, per una banda, el control climàtic dels dipòsits. Els documents que nosaltres tenim han d'estar amb una temperatura i una humitat relativa concretes i molt estables. Llavors, ens encarreguem de que aquestes siguin les correctes. El control lumínic que tenim en els dipòsits, del control de plagues, del control de la qualitat de l'aire, dels ingressos, de l'estat de conservació de la nostra documentació i de l'estat de conservació de la documentació que cedim per exposicions, que també és molt important. A part d'això, doncs, també fem unes pautes de neteja de documentació que ha de seguir la gent que treballa a l'arxiu, unes pautes de com manipular aquesta documentació perquè tothom la manipuli correctament. També tenim unes pautes de com cosir i descosir expedients, com ens han de fer el lliurament a l'àrea de conservació i restauració. També ens encarreguem una mica del material de conservació que es fa servir per dipositar la documentació, caixes, carpetes, arxivadors. Doncs nosaltres veiem quina qualitat han de tenir, quines ISOs han de complir. I finalment també doncs, donem unes pautes en quan s'ha de fer la neteja de les instal·lacions dels dipòsits. Per exemple, és important com l'empresa de neteja fa aquestes tasques i també doncs, quan les empreses de manteniment han de fer tasques dintre dels dipòsits, doncs, hem d'estar al cas, si hem de protegir documentació, si s'han d'aturar les alarmes, etc.
I quines són l'origen d'aquestes actuacions quan es comencen a establir? Quins criteris s'han de seguir?
Aquestes intervencions estan basades, ja estan al llarg del segle XX amb els criteris que es van generant i juntament amb la nostra experiència de més de 40 anys en l'Arxiu Nacional, val? I de l'intercanvi de coneixements que tenim amb altres institucions i amb altres centres de restauració. I ens basem en uns principis que són els de la mínima intervenció. Mínima intervenció vol dir doncs, que només s'intervé si és necessari. Val? Les accions que fem han de ser mínimes i imprescindibles. També hem de tenir en compte que a l'Arxiu Nacional tenim un fons molt gran de documents. Aleshores, no podem abarcar-lo tot, sinó que hem d'anar sobre els que estan en pitjor estat o els que tenen unes degradacions més importants. Per altra banda, sempre hem de tenir màxim respecte per la integritat de la documentació. Això vol dir tots els documents, per exemple, enquadernacions que portin unes tanques. Doncs hem de mantenir aquestes tanques originals. Si un document porta un pergamí i porta un segell, doncs hem de mantenir aquest segell amb el pergamí original, etc. Després nosaltres hem de conèixer les causes de degradació dels documents per evitar-les, perquè nosaltres, si els restaurem, però de prescindim de què els ha fet malbé, doncs poden tornar-se a fer malbé. Val? Després també les nostres intervencions sempre s'han d'identificar, que nosaltres diem han de ser llegibles. Val? No volem que la nostra intervenció no es vegi, sinó que utilitzem uns materials amb uns tons neutres i sempre s'identifica allà on hem intervingut. Fem servir sempre uns materials que són reversibles, que vol dir que els podem retirar. Si en algun moment s'hagués de tornar a restaurar un document, és molt fàcil de retirar aquesta intervenció que hem fet nosaltres, aplicant una petita humitat, podem retirar la resta de cola que hi hagi, etc. I després sempre fem servir uns materials que diem que són de qualitat conservació. Vol dir que amb el pas del temps no pateixen cap alteració. Els papers no canvien de color, les coles no deixen d'adherir, no canvien tampoc de color i, sobretot, no aporten res de nociu a la documentació. Són neutres. Ens basem en l'estabilitat, també, de tots aquests materials i després nosaltres sempre fem una documentació prèvia de la intervenció i una documentació posterior. Vol dir que agafem un document, l'hem de restaurar, fem un projecte d'intervenció, documentem gràficament l'estat de conservació en el que es troba i posteriorment, quan hem acabat aquesta intervenció, tornem a fer el document gràfic per veure l'abans i el després d'aquesta intervenció.
Déu-n'hi-do, eh? Quanta cura, quanta meticulositat
i quant rigor hi ha d'haver en tota aquesta feina. Explica't així. Per vosaltres és el dia a dia.
Per nosaltres és el nostre dia a dia.
Clar.
I per nosaltres és molt habitual, doncs, avui, per exemple, que és final de mes, estem doncs, fent el bolcatge de totes les dades del clima. I estem recollint tots els aparells que tenim en els dipòsits que registren temperatures i humitats, i estem bolcant les dades, i demà... És festa, doncs demà passat farem l'anàlisi d'aquestes dades de clima. Veurem si la temperatura i la humitat ha estat correcta o no. En el cas de que no sigui correcta, doncs ho informem a manteniment perquè puguin fer les actuacions necessàries perquè s'equilibri la temperatura i la humitat, per exemple, dels dipòsits.
Mm-hmm. Si ens fixem en la conservació preventiva, què ens pots explicar?
Pues la conservació preventiva per nosaltres és fonamental, val? Perquè el que és d'aplicació constant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Llavors, això vol dir que nosaltres, els nostres dipòsits, han d'estar sempre amb la climatització funcionant perquè els hem de mantenir amb una temperatura i una humitat constant. I és fonamental perquè, si no vetllem per la conservació preventiva, els nostres fons els podríem restaurar, però si els tornem a col·locar en un dipòsit que no està en condicions correctes, es podria tornar a fer malbé la documentació. En quant a conservació preventiva, també és molt important com nosaltres protegim els nostres documents quan els posem al dipòsit, no? Quins tipus de camises, quins tipus de carpetes, arxivadors fem servir. Si jo restauro un document però el poso en una carpeta que és àcida, que no és de conservació, al cap dels anys, l'acidesa d'aquesta carpeta podria passar a la meva documentació i la malmetria. Doncs tots els esforços que nosaltres haguéssim destinat a restaurar els documents, si no vetllem per la conservació preventiva, doncs podríem dir que els estaríem llançant, no? O estaríem fent servir uns esforços o sobreesforços que acabarien en no res.
O sigui que tot això està sotmès a uns controls preventius.
Sí, sí, sí.
Suposo que també seguiu unes pautes de conservació i preservació. Quines serien a grans trets?
Com comentàvem, aquestes pautes són doncs, de la neteja de la documentació. Nosaltres hem de vetllar perquè tota la documentació que ingressem en l'arxiu i que instal·lem a dipòsit estigui mínimament neta, val? Perquè el que no volem és que ens ingressi documentació bruta. Aquesta brutícia pot ser un focus susceptible de que ens vinguin microorganismes i que puguem tenir una infecció dintre del dipòsit. Per això nosaltres la documentació l'hem de tenir ben neta instal·lada al dipòsit. I hem d'explicar als arxivers, a la gent que treballa a l'arxiu, com fer aquesta neteja, perquè estem parlant de documents que poden ser molt fràgils. Aleshores, aquestes neteges les podem fer doncs, amb unes palatines, amb uns pinzells de pèl suau, segons en quins casos els podem fer amb uns aspiradors, però amb uns aspiradors també amb uns raspalls especials per treballar damunt dels lloms dels llibres, per exemple. Val? En quant a pautes, doncs, també com manipulem aquesta documentació és molt important. Deia, nosaltres la podem restaurar, però si després un llibre s'obre damunt d'una taula completament, doncs el podem fer malbé pel llom. Aleshores, nosaltres tenim unes pautes de com hem d'obrir els llibres, màxim 120 grams, graus d'inclinació, com hem d'agafar els llibres, no els hem d'agafar mai pel llom, sempre els hem d'agafar amb les dues mans, com hem de manipular la documentació de gran format, ens hem d'ajudar d'una altra persona si hem de moure carpetes molt grans, no hem de portar les capses a pes nosaltres, sinó que hem de fer servir els carretons que tenim per moure la documentació en l'arxiu, etc. Després també tenim unes pautes que hem establert per com descosir i tornar a cosir expedients, per exemple, que venen grapats. Imaginem un expedient grapat que s'ha de digitalitzar. Com que està grapat, no es veu el contingut perfectament. Aleshores, ens arriba a l'àrea de conservació i restauració, s'extreuen les grapes o s'extreu el cosit que pugui tenir, es numeren aquestes pàgines, ja es pot manipular correctament els fulls, ja es pot llegir tot perfectament, es pot digitalitzar. Quan ens ho retornen, nosaltres fem un cosit de conservació per tornar a mantenir aquesta unitat documental que teníem. Llavors, tot això també ho tenim tot pautat. També tenim unes pautes de com les àrees ens han de lliurar la documentació per restaurar. Com us deia, tenim molta documentació a l'arxiu, hi ha molta cosa. Aleshores, els arxivers de cada àrea tenen molt clar quines són les degradacions més importants i les més greus, com si dic, i la documentació que pateix aquestes degradacions és la primera que ens han de lliurar. Llavors, sempre els hi diem, per exemple, un llibre que està el bloc del llibre desenganxat de les cobertes. No li passarà res en aquest llibre si el manipulo correctament. En canvi, un document que té unes tintes ferrogàliques, que són les tintes aquestes que ens oxiden el paper, que gairebé no el puc manipular, doncs és molt urgent que ens ho portin a restaurar, perquè si no, no es pot manipular. Una documentació que tingui problema de microorganismes, doncs també és molt important que sigui el prioritari que ens portin a restaurar. Ja bé, que perquè aquesta infecció no s'escampi, o perquè aquest material estarà molt sensible, molt feble i no el podrem manipular. Seria una miqueta totes aquestes pautes les que anem establint.
S'han de tenir en compte tantes coses que primer t'has d'empapar, no?, de tot això. Però vaja, que la gent que treballeu a l'Arxeu sou especialistes, sabeu el que feu, sabeu el que toqueu, i avui nosaltres en aquest espai és el que intentem és acostar aquesta feina perquè la gent tingui doncs, una mínima noció del que representa tenir doncs, una institució com l'Arxiu Nacional de Catalunya aquí i que doncs, i els treballadors, els professionals que hi sou, doncs, la tasca important que feu per conservar doncs, aquest patrimoni històric del país. Anem al que seria la conservació curativa, és a dir, a la restauració.
Sí.
Quins protocols se segueixen?
Nosaltres, com et deia, restaurem bàsicament el que és imprescindible i ens basem en els mateixos criteris que dèiem de la conservació preventiva, no? La mínima intervenció, el màxim respecte per l'original, conèixer les causes de degradació, que s'identifiqui la nostra intervenció, i després hi ha moltes vegades en què per dur a terme aquesta restauració és imprescindible una pluridisciplinaritat, que diem. Nosaltres som conservadors restauradors, però hi ha vegades que necessitem doncs, la col·laboració d'un arxiver o d'un historiador perquè ens pugui ajudar a recomposar un document, per exemple. Si ens arriba un document en paper que està partit o un pergamí que està en diverses parts, doncs que ens ajudi a nosaltres a recomposar-lo, per nosaltres consolidar-lo i que es pugui manipular. Altres vegades necessitem de la presència d'un biòleg quan tenim problemes de microorganismes o sospitem que podem tenir problemes de microorganismes, que ens vingui un biòleg, que ens pren unes mostres i si podem saber doncs, si hi ha creixement, no hi ha creixement i de quina espècie. Altres vegades podem necessitar la presència doncs, d'un químic, perquè si hem d'analitzar, per exemple, una composició d'un pigment o hem de saber si la tinta és de ferro o és de coure, doncs necessitem col·laboracions que són molt importants. Val? Llavors, un cop hem fet tota aquesta col·laboració, nosaltres agafem la peça, l'analitzem i veiem quin procés de conservació i restauració se li ha de fer. Llavors, realitzem el procés de restauració i un cop s'ha restaurat, se li fa un sistema de protecció i ja es podria retornar a dipòsit.
Mm-hmm. És un treball realment especialitzat, però que requereix també d'un treball d'equip amb tants especialistes que hi han d'intervenir. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, Gemma.
Jo crec que no, que ho hem anat explicant tot.
Sí?
Sí.
Jo crec que qui pugui estar interessat, sobretot la gent jove, perquè és un terreny apassionant per la gent que li agradi la història, conèixer una miqueta a fons tota aquesta feina, tot aquest treball, que sense conèixer-lo ja sedueix des de fora, no? Però que explicat així, doncs encara convida més. I ara deixem la Gemma, ens centrem amb el Miquel Pérez, que és el responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, perquè ens expliqui, com sempre, ell ens porta les activitats que s'organitzen. I avui parlem de fantàstics de la teva... Fanàtics, no fantàstics, fanàtics de la teva història. Explica'ns una miqueta de què va aquesta activitat.
Doncs mireu, és una proposta que el que vol és ajudar a descobrir col·lectivament alguns dels documents més rellevants que conservem a l'arxiu. Això ho farem a través d'una comunitat virtual que ja s'ha constituït, que ja existeix en una aplicació que es diu Telfai, que és de gratuïta, que tothom es pot descarregar en el seu dispositiu, en el seu mòbil, en el seu ordinador, la seva tauleta, i en aquest espai, amb la moderació d'un historiador i periodista, que és el Xavier Carmeniu, doncs anirem descobrint, anirem fent diverses propostes. De moment, en aquest any 2025, hi haurà dues propostes inicials, i la voluntat és que si aquesta novetat, diguem-ne, que oferim, d'alguna manera es consolida i té èxit, doncs ja aniríem fent periòdicament, trimestralment, propostes diferents d'aproximació a documents que reflecteixen temàtiques diverses. En aquesta primera etapa, bé, aquest espai que us explicava, de fet, forma part d'una estructura que ja existeix, amb la qual d'alguna manera ens hem agermanat, que és la del Servei de Biblioteques Públiques de Catalunya, que té un espai de clubs de lectura i de comunitats virtuals temàtiques, i per això hem agafat també aquest nom, no?, de Fanàtics, perquè és com es diuen aquestes comunitats temàtiques ja del Servei de Biblioteques. En el nostre cas, adaptat, Fanàtics de la teva història.
Però això teniu ja una data, no?, per aquesta, activitat.
Estem explicant aquests dies, aquestes setmanes, una mica el projecte, i ja llançant el que serà la primera proposta a partir del dia 13 de maig. És a dir, en aquesta comunitat, en aquests moments ja tenim unes quantes desenes de persones inscrites, vull dir que de moment sembla que té èxit, farem una aproximació als darrers dies del president Companys a partir de dos documents essencials. Després hi anirem afegint altres propostes, altres continguts. Per una banda, l'última carta que escriu el president Companys en la vella del Consell de Guerra a la seva esposa, la Carme Ballester, i per altra banda, el diari que escriu el policia, una de les persones que intervenen en la detenció del president a la Bretanya, que de fet detenció encapçalada per la policia alemanya, però que immediatament lliuren a un policia enviat des d'Espanya per fer-se càrrec del president, i aquest policia doncs va redactar un diari que afortunadament ha pogut ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya fa uns anys, i fa tota una sèrie de reflexions, perquè és la persona que l'acompanya des del moment de la detenció fins que lliura a Madrid a la Direcció General de Policia.
Això sembla una pel·lícula, també molt interessant aquesta proposta. No tot serà virtual, oi que no, Miquel?
Exacte. Durant 4 setmanes hi haurà aquesta aproximació a aquesta documentació i els diferents continguts que s'aniran proposant, i el club, aquesta primera proposta, acabarà amb una sessió presencial que farem a l'arxiu en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius. Justament el dia 10 de juny tindrem a les 5 de la tarda tindrem aquesta sessió presencial en la qual es podrà, diguem-ne, gaudir directament dels documents, no?, que haurem vist en format digital en la comunitat i que després podrem veure in situ a l'arxiu, a la sala de consulta de l'arxiu, doncs en aquesta sessió.
Com que és virtual i s'hi poden afegir els que vulguin, recordem, Miquel, per acabar, com ho poden fer?
Sí, ara si entreu a la pàgina web de l'Arxiu Nacional tenim un article de presentació a la portada en el que ja us dona totes les explicacions, i si no també podeu entrar a la pàgina del Servei de Biblioteques de la Generalitat, on hi ha totes aquestes comunitats virtuals, i trobareu la nostra com una més d'aquestes propostes.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Fanàtics de la teva història. Aquesta és una altra de les propostes que avui ens fa el Miquel Pérez i que parteix de l'Arxiu Nacional. Us hem explicat així una mica per sobre. Si teniu interès, podeu entrar a la web. I, com sabeu, doncs hem parlat amb una altra de les professionals que hi treballen a l'Arxiu Nacional, la Gemma Goicoechea. Els dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Pocs mesos abans de l'estiu comença per a moltes persones una cursa per perdre pes. Davant l'urgència de posar-se el banyador o el biquini, molta gent opta per fer dietes miracle. Que tot i ser possible que siguin efectives, en un primer moment acaben amb el ben conegut efecte rebot i en alguns casos comporten un dèficit nutricional insaludable. Avui tenim la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona precisament per parlar d'aquest tema, que és un tema habitual en aquestes dates. Cristina, sí. Com estàs?
Hola, Carme.
Estem ja amb l'estiu en l'horitzó, eh? Ja el veiem. Queda una miqueta, però... I ara ja ens comencem a preocupar, no? Perquè comença aquesta cursa per treure'ns de sobre aquests quilets que ens sobra. Com pot acabar això?
Doncs, si ho fem d'aquesta manera, tipus cursa, i anem amb moltes presses, perquè ens hem posat les piles tard... Bueno, després parlarem si ens hem de posar o no les piles.
Clar.
Pot ser que ens funcioni en els primers moments, però hi hauran conseqüències els següents mesos. Ens hauríem de preguntar si això és sa, si és eficaç... Hi ha un estudi que es va publicar fa res de l'Acadèmia de Nutrició i Dietètica Espanyola, on s'agafa una mostra de població de 250.000 persones entre 18 i 65 anys, és a dir, una molt bona mostra, i que s'avalua aquesta pèrdua de pes a modo ràpid, val? I es veu que la gent perd uns 6 quilos, val? Però que la recuperació en pocs mesos és de 5,3 quilos. És a dir, després de tot, de tot l'esforç, dels diners invertits, perquè hi ha molta gent que inverteix diners doncs, bueno, doncs anant a centres on els hi fan cosetes, comprant productes, cremetes, polvitos, cosetes, doncs han acabat d'això, o sigui, has baixat a 700 grams, no? Això és el que diu l'estudi. Què més diu l'estudi? Que entre el 39 i el 52% de les persones que han provat fer dejun intermitent dietes de molt baixa aportació calòrica o dietes cetogèniques, és a dir, dietes de moda, val, recuperen parcial o totalment el pes perdut.
Vaja, que hem perdut el temps, hem perdut diners i hem recuperat el pes.
I no només això, que se sap que 7 de cada 10 persones intenten fer dieta i que, atenció, la mitjana d'intents és de 7 cops. O sigui, 7 cops intento fer dieta. O sigui, aquest estiu, el següent, o sigui, vaig a començar, si començo el 2025, doncs estaré intentant-ho 7 anys, fins al 2032.
Per tant, això vol dir que aquesta dieta no funciona o quin és exactament el problema?
El problema recau en 3 punts, per mi, principals, el que jo he pogut veure amb la meva pràctica clínica. El primer, les estratègies ràpides no tenen en compte com funciona el cos a llarg termini. D'acord? El cos s'acostuma a aquest dèficit calòric. Si jo ingresso menys diners al banc, m'acostumaré a gastar menys. Doncs el cos fa el mateix. No em dones, no gasto. De fet, tenim un adipostat, ho podem entendre, jo comparo com un termostat. Jo poso la temperatura a 22 graus a la sala i quan aquesta temperatura es modifica, torno a intentar estar als 22. Doncs tenim un adipostat, teixit adipós. És a dir, que si jo porto molts anys pesant, posem 65 quilos, a la que l'intento baixar de cop aquest número, el cos té tendència a tornar a pujar aquests 65 quilos. 65, 70, 52, és igual. Per això, fer-ho de manera molt ràpid no em funcionaria. Hauria d'enganyar l'adipostat. He de saber com. Val? Després, el primer punt seria això. El segon, les estratègies ràpides de moda no generen adherències ni hàbits. És a dir, quan ho deixi de fer, ho tornaré a estar on abans. O sigui, jo penso, la gent s'hi posa ara i el mes d'agost doncs estarà ja de vacances, a modo chill, que guai m'ho estic passant, i gin tonis, vermutets i tal, i se'n tornem. És a dir, a final d'agost tots tornem a tenir el pes guanyat. Val? Llavors, no hem generat hàbits. D'acord? I tercer, i molt important, que baixar el pes i mantenir el pes perdut no és fàcil. Ojo amb aquests anuncis. Baixa de manera ràpida i no sé què. Ojo, enganyeu-vos total, val? No val a dir tancar la boca i fes més exercici o tancar la boca i tot va a moda de força de voluntat. Això no va d'això, val? Baixar de pes requereix un temps. Funciona de manera en fases, és a dir, primer la gent baixa més pes, després el cos comença a ralentir-se, val? I tot això se li ha d'explicar a la persona, perquè si no, què passarà? Que et genera moltíssima frustració. Tota l'estona és que no estic fent bé, m'estic esforçant molt i això no funciona. Serà que no tinc prou força de voluntat? Per això cal treballar molt des d'una visió individual, mirant a la persona, donant-li tot un servei personalitzat i sobretot no agafo la dieta de la veïna. O sigui, la veïna és la veïna. Potser la veïna té 20 anys i jo en tinc 50. Potser la veïna fa maratons i jo vaig a donar un passeig el diumenge. Vull dir, clar, això no em serveix. Ha de ser a nivell molt, molt...
personalitzat.
Personalitzat.
Sí, sí. Parlaves de la motivació. Explica'ns quins factors ens mou a les persones a fer dieta.
Hi ha dos factors principals. Un és la salut, és a dir, em passa alguna cosa o normalment me n'adono que m'estic fent gran, o el metge m'ho ha dit i això, per salut, jo vaig a fer dieta. O començo un inici de reeducació nutricional, d'acord? Aquestes persones normalment ho fan a llarg termini. I l'altre és un factor de satisfacció, millora corporal, no? Em vull veure més guapo, més guapa.
Més estètic.
Sí, és un tema estètic, val? I aquesta sí que... aquesta motivació ja corre l'urgència de l'estiu, va marcada per un calendari, a vegades va marcada perquè tinc una boda, perquè tinc un bateig, bodes, bautizos i comuniones, que en diem, i aquesta aniria més marcada per el calendari, que no pas la salut. De fet, amb això hi ha una dada curiosa, que és el que comentava, les persones que tenen un IMC, que tenen més sobrepès o obesitat, s'ho plantegen en mode de salut i ho fan a llarg plaç, no començaran ara. I si comencen, no és per arribar a l'agost a posar-se un biquini. I, en canvi, persones que ja estan ajustadetes de pes, que potser tenen un sobrepès, 5 quilets o així, sí que comencen aquestes dietes més express i ràpides, que a la llarga seran menys beneficioses, perquè seran les mateixes persones que l'any que ve tornaran a aquests 7 intents que hem dit.
Cada any se'n tornem-hi.
Sí. Exacte.
Per tant, quines són les principals dificultats que s'haurien de treballar per aconseguir objectius que es puguin mantenir a llarg termini?
Exacte. Clar, és a dir, aquesta pregunta, llavors, no funcionen. Sí, evidentment, fer una reeducació nutricional funciona, però el que s'ha de veure és quines dificultats es troben les persones per poder fer-hi front, no? En aquest mateix estudi, val? Es veu que les dificultats que més citen les persones és de fer canvis profunds en l'estil de vida, que la salut els empitjora, llavors no es veuen amb forces de seguir. Pressions externes, pressions socials, val? La vida social. Jo sempre dic, quan hi ha un estudi també que diu que la gent menja més quan és feliç que no quan és infeliç. Perquè quan ets feliç, anem a festejar-ho. I ara ve una època de molta felicitat a l'estiu. I pressions externes com, no?, comentaris típics de la mare o dels pares, o ai, total, per un dia, o temes laborals, etc. Val? Després, ja molts cops la gent que comença un procés de canvi troba insuficient suport al seu entorn. Les persones que viuen amb elles doncs no l'acompanyen. No? Això és com voler deixar de fumar i vius amb algú que fuma. Val? Una autopercepció de manca de motivació o de control, em dona la sensació que no m'autocontrolo, falta de temps, perquè...
Anem tan accelerats,
sí, no? Sí, he menjat qualsevol cosa, no? Després, baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació i desafiament per aconseguir la sacietat a causa de restriccions dietètiques excessives. Què ens ve a dir això? Que si jo faig restriccions molt severes a la dieta, aquella persona passarà moltíssima gana. Si jo li prohibeixo tot a aquella persona, és que a la segona setmana ja no pot més.
No
i no té res a veure amb la força de voluntat o la seva capacitat. És que és massa dur, és que no suporta ningú. Val? I després... després hi ha una altra cosa, que hi ha desencadenants que fan que aquestes barreres, aquestes dificultats es vegin que s'inicien. Per exemple, les xarxes socials. Imagina't que estàs fent un esforç i et fiques a mirar totes les watchies de l'Instagram i penses, total, mai arribaré, no sé què. Això podria fer que jo no tingués... no?
El valor. Te'n desanimes.
Sí, o altres factors, o sigui, al final les xarxes socials ens envien tants missatges que com poden influir, no?, en com nosaltres afrontem un procés, no?, de canvi d'hàbits. Després els estats emocionals, depèn de quines emocions, o si estic molt estressat, doncs també, no?, això serien altres desencadenants, perquè jo no em vegi amb cor de seguir una pauta nutricional.
Hi ha alguna qüestió més?
Així important...
No.
Així important jo diria que això és com els factors més importants i que s'han de tenir en compte. Per això no va només a tancar la boca.
Pel que fa a les xarxes, dir que les xarxes no és la realitat, eh? Vull dir que la gent no es confongui.
Pura ficció.
Per tant, no us fixeu tant. No us fixeu tant. Cristina, dius que la baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació, així com la dificultat que suposa sentir-se saciat o saciada quan s'està en dieta, suposa una barrera. Però, clar, si no es fa una dieta, com es baixa de pes?
Exacte.
Què
això,
fem?
Això,
què hem de fer?
Això hi ha una situació que en diuen una situació paradoxal, que en diuen la situació Catch-22, que és, per trobar una feina necessito tenir experiència, però si no tinc experiència no trobo una feina, i podria ser una mica el mateix, no? Vull baixar de pes, però no vull baixar, no vull passar gana, no? I llavors no baixo de pes. Val. Potser és que el que ens hem de plantejar és quines planificacions nutricionals estem fent a les persones i que sigui un procés de petites fites, no? D'anar marcant-se passos. Per exemple, jo podria dir,